El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
La detecció de la violència contra les dones no només es fa des de les comissaries dels cossos de seguretat o també dels serveis municipals d'atenció a aquest col·lectiu. I és que l'Hospital de Sabadell també és una porta d'entrada d'aquests casos i hi ha protocols i professionals preparats per assessorar les víctimes. Avui, a 4 dies, per la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, nosaltres volem conèixer com s'aborden aquests casos des del Parc Taulí. I ho fem amb la Cristina Segura, que és treballadora social de l'Hospital. Bon dia, Cristina.
Bon dia. Abans de res, agrair que ens deixeu participar en aquest espai, en un medi tan potent com és la ràdio, i en aquest cas Ràdio Sabadell. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la tasca diària. Primer de tot, Cristina, des de quins serveis és habitual detectar víctimes de violència masclista?
La detecció es pot fer normalment, es pot fer des de tot l'hospital, de totes les unitats de l'hospital, perquè tots els professionals estan sensibilitzats en aquest tema. Però principalment els casos arriben des de
urgències
d'adults, urgències de pediatria i també ginecologia.
Clar, per si hi ha una agressió sexual,
correcte,
no? M'imagino que és a través de ginecologia o traumatologia, no? Doncs, derivades cap a urgències. En quin moment s'activa el protocol? No sé si és necessari que la dona admeti que ha estat agredida.
Bé, no... s'activa des del primer moment. Seria convenient, més que necessari, perquè al final la dona, moltes dones sí que ho diuen, però hi ha altres que no. Hi ha altres que hi ha un silenci, encara que, ja et dic, els professionals de l'àmbit sanitari estan molt sensibilitzats, ja, en agressions sexuals és clar, i en el tema de traumatologia també és molt... hi ha uns indicadors que sí que marquen, no?, que hi ha hagut un tipus de violència.
Què és el que suposa també l'activació d'aquest protocol?
L'activació d'aquest protocol, a part de a nivell professional el tractament amb més sensibilitat impossible, perquè ja es tracta amb sensibilitat a urgències, però sobretot és l'activació de el treball social i l'activació una mica d'acompanyament i segons el ritme de la víctima, també seria una orientació cap als diferents serveis, com és el servei d'intervenció especialitzada, que és el CIE, els Mossos d'Esquadra, el grup d'atenció a la víctima, que és una unitat especialitzada als Mossos, l'activació de recursos i l'acompanyament.
Entenc, per tant, que a part d'atendre les lesions físiques, no, també es fa un acompanyament psicològic.
Sí. Clar, aquí depenem una mica, aquí a l'Hospital del Taulí sí que tenim el servei de treball social, però sí que hi ha espais com és els caps de setmana on no són presents. Llavors aquí, si l'equip mèdic valora que la persona requereix una atenció immediata, sí que s'activa el servei de psiquiatria de l'hospital. Una vegada la persona, la dona, ja està atesa per al servei d'atenció sanitària, sí que es fa una derivació de treball social si no està en aquell moment, o per telèfon o per e-mail, perquè sí que nosaltres com a treballadores socials sí que és veritat que potser no podem donar l'atenció immediata perquè no hi som, però sí que intentem fer com punt d'intermig, no, de connexió de l'hospital amb territori, amb la xarxa de territori d'atenció especialitzada.
Com es fa aquest paper d'intermediària, no? Sobretot, quina és la vostra tasca com a treballadores socials davant d'aquests casos, no? Suposo que també oferir informació a les víctimes, no?, de tot el que és el circuit.
Sí, normalment se'ls atenen un espai on es pugui fer una bona contenció, una bona gestió emocional de la persona, un espai tranquil, íntim, on ella tingui aquest espai per una mínima de seguretat per poder expressar tot el que està visquent i com vol entomar aquesta situació. Sobretot és un tema d'acompanyament i de respecte al seu ritme. Nosaltres oferim informació de tots els recursos del servei, del territori, però mai intentem ni jutjar ni obligar ni forçar la persona. S'ha de respectar molt el seu ritme.
Perquè és habitual que surtin també decidides a presentar aquesta denúncia?
Sí. Sobretot les dones que ja és com reiterat, és com arriba un punt d'inflexió. I sí, Sí, que hi ha altres que no, que bueno, han de seguir el seu ritme, han d'anar a aquests serveis, prefereixen una mica de, bueno, una mica d'atenció psicològica a través del CIE, una mica d'assessorament jurídic. Són passos que són molt complicats. Cal destacar que hi vagin a veure amb el treball social a l'hospital no significa que es posi la denúncia directament.
Clar.
Que moltes víctimes, moltes dones no volen venir perquè es pensen que ja automàticament, i no, això no. També és veritat que un cop, sí, que això no t'ho he dit abans, que un digues cop arriba una persona, una dona de violència de gènere o agressió sexual, hi ha una activació a nivell d'un comunicat al jutjat. O sigui que això, a nivell d'ofici, estem obligats a fer-ho.
Per què no denuncien? Què és el que us diuen, també?
Per por, per inseguretat, per dependència, per tot. S'ha de fer un treball, aquestes dones han de fer un treball increïble per tema autoestima, tema, bueno, intentar recuperar, intentar empoderar-se un altre cop, no? I això no es fa d'un dia a un altre.
Evidentment no es pot parlar, no?, d'un perfil de víctima. Us arriben dones, m'imagino, d'edats diverses, sí, procedències. Explica'ns,
sí,
també.
Aquí hi ha molt, ara últimament estem detectant molt, no hi ha joves.
Sí?
Sí, i també...
De quines edats, aproximadament?
Doncs parlem de 25, 40, 25, 20, 40, per aquí anem. I també, bueno, costa més de detectar, però gent gran sí que estem detectant.
Costa, no?, d'entendre que també les generacions més joves, malgrat la informació actual, doncs també pateixin aquesta,
sí,
violència.
Sí. Nosaltres, com a hospital, bueno, participem en diverses comissions d'abordatge per la violència masclista a diferents municipis, sí, i sí que en aquests darrers comissions sí que es parla, no?, d'aquesta preocupació a nivell municipal, d'aquest reflotament del masclisme, de com les noies, doncs, el fet de que els controlin per missatges, whatsapps, aquest control, aquesta possessió, els hi agrada. I la veritat és que sí que ens preocupa bastant.
En cas que no vulguin denunciar, l'hospital no pot fer res més?
Nosaltres, sempre, el tema comunicat a jutjat, sí, sempre tenim treball social les portes obertes perquè la persona, la dona, pugui venir a parlar amb nosaltres. De fet, sempre recomanem, aquests passos són molt complicats i sempre recomanem que la dona estigui empoderada, no?, amb força per poder fer-lo.
Clar, en cas de denúncia us demanen informes mèdics, sí, i per això és el que deies, no?, que ja s'activen de forma immediata.
Sí.
És habitual també que les víctimes vinguin a l'hospital amb el seu agressor?
Això ens ho trobem amb la gent gran.
I què es fa en aquests casos?
Doncs és molt complicat de gestionar, perquè és un maltracte tan arrelat, tan enquistat, tan i silenciat, que costa molt. Es detecta, a vegades han vingut fills a dir-ho, com a vegades la dona, sobretot si hi ha un deteriorament cognitiu, ja ni en parlem.
Sí.
Però, bueno, s'intenta gestionar intentant que aquesta persona no hi sigui amb ella, però això és molt complicat, perquè això a nivell hospital no podem prohibir. S'intenta protegir el màxim que podem.
Clar, perquè tinguin, doncs, l'espai, no?, de confiança, sí, per també, doncs, expressar,
sí,
el que els hi ha passat. En el cas de les joves, per què creieu que també, doncs, cada cop són més joves, no? I no sé si també, doncs, el tipus de relacions actuals també té a veure.
Sí, jo crec que sí, que hi ha tanta diversitat, tanta novetat, tant canvi cultural també. Ens veiem influenciats per cultures que la dona té un paper com molt sumís a nivell religió, a nivell... Ven unes tendències, les plataformes digitals, tots els mitjans audiovisuals, tota la música... És tot un... Que, clar, podem batallar per una part, però si l'altra part no es treballa és com... I aquests joves, a totes les xarxes socials, ho estan empapant cada dia.
En aquest sentit, no sé si també ha tingut a veure la pandèmia, no? Si doncs, ha canviat aquest perfil, si hi ha hagut un punt d'inflexió, si ha crescut o ha empitjorat els casos.
Empitjorat.
No? Dóna la sensació.
Sí.
No teniu xifres, no?
No, no disposem de xifres. Sí que ha empitjorat perquè ha arribat casos més extrems, no? El Covid el que ha fet a la fi és tenir la dona allà amb el domicili amb l'agressor o contenint, vivint una situació que si no estiguéssim en confinament doncs hagués pogut accedir als serveis, hagués denunciat, bueno... afegeix una por més, no? Un impediment més.
I en el cas de les dones grans estic pensant, no sé si també hi ha un canvi en el protocol en quant si l'agressor és el cuidador.
S'està treballant, des de diferents comissions, s'està treballant per intentar fer un canvi, perquè la dona gran no només és molt, jo considero que és molt més vulnerable, no només per ser víctima de violència de gènere, sinó per la seva edat. Això està, costa molt de treballar.
Clar, i perquè s'ha cronificat també, no?, aquesta dependència, aquesta relació.
Sí, clar, aquesta dona ha viscut quasi tota la seva vida amb un tipus de relació que no és sana, que és tòxica. La seva autoestima, la seva dependència econòmica, ha estat molts anys rebent un missatge molt tòxic envers ella, molt desvaloritzada.
En aquest sentit, hem de destacar que el Taulí, no?, també forma part de comissions d'abordatge de la violència masclista a Sabadell, Cerdanyola, Castellà i Barberà.
Sí.
Quines qüestions s'hi tracten?
Doncs parlem des de casos, des de protocols, presentació de protocols de l'Ajuntament, del propi hospital, canvis també en els protocols, actualització, formacions també, fan seminaris també. Bueno, participem activament. Per nosaltres, el que és el món social, el tema de la coordinació, el treball en xarxa, per nosaltres és vital i per això calen aquestes comissions, per estar actualitzats tots.
Suposo que a través d'aquestes comissions sabeu també quines són les realitats, no?, que es troben també a cada municipi, no?, i si es comparteixen, per exemple, no sé si fins i tot ara que parlàvem, no?, dels joves, també es posa a debat, no?, aquesta situació, també aquestes relacions, aquest augment del masclisme i també d'aquestes obsessions o gelosies, no?
Sí que es comparteix. Sí que es comparteix a nivell d'educació, a nivell d'esports, a nivell de joventut. Aquestes inquietuds hi són en els municipis, en els diferents municipis.
De quina manera es podrien també prevenir aquestes situacions?
O sigui, caldria
quin
fer un canvi de xip, perquè això sí que ha d'haver un reforç, ha d'estar motivat, recolzat a nivell en polítiques socials, però sí que és veritat que a nivell de societat hem de fer un canvi de xip, perquè no anem bé amb les plataformes digitals, amb la música, amb les xarxes socials. Estem com promovent un missatge que no és el correcte, que no podem dir no desvaloritzis la figura, la persona de la dona, i després estem sentint determinades coses a la televisió, a la música. És que no té... I és un treball que s'ha de fer no només a nivell societat, també a nivell d'escoles, instituts. O sigui, ha de ser una mica amb cara i ulls i una mica conscients del que estem fent, no? Coherents.
Totalment. En aquest sentit, clar, estic pensant també en les agressions sexuals, no?, que també han anat en augment dins i fora de la parella.
Sí. Aquí ja... La veritat és que és ha augmentat molt. Ha augmentat tot molt les agressions sexuals i bueno, és per això parlem ja, bueno, aquests grups d'homes que també... Bueno, aquestes situacions que ja fa anys que estem arrossegant, de noves tendències... Que hi ha uns canvis de llei també que esperem que reforcin, bueno, que ajudin a canviar aquestes tendències. Però a la fi és un tema de cadascú, de la societat. Hem de canviar el xip tots, tots.
En aquest sentit, vosaltres també, els professionals, no?, les treballadores socials, però també els sanitaris, tot l'equip, com us formeu també per abordar aquests casos, no?, i també per l'impacte, m'imagino, que després rebeu, no?, a nivell psicològic de tractar situacions molt extremes, m'imagino, i molt dures,
sí,
no?
Sí. Crec que aquí és important el treball d'equip que es fa. Com a equip, és un equip interdisciplinar, està format per diferents professionals, i crec que el fet de poder compartir amb el company, a part de les formacions, a part de les sessions que alguns ajuntaments ens han brindat per donar suport, bueno, una mica als professionals que tenen aquests casos, suport emocional, o com gestionar, no?, eines. Però sobretot és el dia a dia, és el treball en equip, el poder compartir, el poder, bueno, a vegades que et bloqueja alguna situació a nivell que ja t'afecta, com et remou més personalment, el poder veure algun company que et pugui compartir, veure una altra visió, ajuda molt. És el dia a dia.
Què t'aporta en el teu dia a dia, precisament, com a professional? Suposo que alegria, no?, quan veus també que alguna d'aquestes dones s'atreveix, denuncia, no?, o que fins i tot millora la seva situació, no?, abandona l'agressor. Suposo que aquest és l'èxit, no?, per vosaltres.
A mi, sí. Jo, mira, ja només el fet de poder oferir un espai i que les dones ho agraeixin com ho agraeixen, disposar d'aquest espai, de poder parlar, perquè a vegades venen espantades per això, es pensen que és una denúncia, o no saben ben bé per què venen. El poder establir aquest espai i lo agraïdes que queden i veure que, bueno, que has fet una petit gra de sorra i que ella ja té clar... Té clar que potser canvia, no? Però que almenys surt d'allà pensant, ostres, vaig a posar d'una anúncia això de canviar, doncs a mi ja això motiva molt.
I per anar tancant aquesta entrevista, clar, doncs el 25N doncs seran moltes les entitats professionals, ciutadania, no? Que sortirem al carrer per defensar precisament doncs, aquesta lluita, no? Contra aquesta violència de gènere, perquè és necessari encara, marcant el calendari, doncs aquesta jornada. Cristina, perquè creus que encara hem de sortir doncs, al carrer? Perquè es qüestiona molt, no?, també.
Jo crec que hem de sortir. Ho hem de continuar, homes i dones, perquè hem de continuar visibilitzant aquest visibilitzant aquest problema que tenim a nivell social. Hem de, bueno, incloure tothom, agrair, obrir els braços a tothom que vulgui anar a expressar, no? Això s'ha d'expressar, s'ha de treure. Han de tenir les dones aquesta possibilitat de poder defensar, no?, i lluitar. I expressa.
I com a treballadora creus que encara manquen recursos per donar resposta doncs, a determinades situacions?
Hi ha serveis molt potents, eh? El CIAT, s'ha avançat molt, gràcies a Déu, però sí, els serveis estan col·lapsats, s'hauria d'invertir més i s'hauria d'estudiar també el tipus de servei que s'està donant. Potser a dia d'avui un centre d'acollida per a dones no és el recurs que en determinats casos, per exemple, la gent gran crec que s'ha de mirar amb carinyo els recursos que s'activen. No parlo de CIAT i CIE, parlo de altres serveis, si hi ha possibilitat de la persona sortir del domicili.
Clar.
Bueno, s'ha d'estudiar amb carinyo, això.
Però per tancar aquesta entrevista, doncs, també amb un missatge positiu, no? Moltes d'aquestes dones també, al final, doncs, acaben sortint d'aquest maltractament.
Sí. Moltes dones, i gràcies a Déu tenen una xarxa familiar, tenen una xarxa d'amistats que estan recolzades, que encara que en algun moment hagin trencat, tornen a sentir-se... Que és el que necessiten, eh? A més de l'acompanyament professional, necessiten aquest entorn seu per acabar d'agafar força i sentir-se acollides.
Cristina, no ens agradaria doncs, tancar aquesta entrevista sense incidir en la tasca, no?, necessària de fer prevenció des de petits, jo crec, no?, parlar d'aquests temes.
Sí. Jo crec que com a pares i mares hem de poder parlar i hem de parlar amb els nostres nens i nenes de com s'ha de tractar, del respecte a la persona a nivell tant d'infant com secundària, com instituts. Això és una feina que s'ha de fer i a més de base.
Evidentment, doncs, perquè quedi clar, no? Doncs, el que deies, incidir en aquest respecte, en el paper també, no? De la importància del consentiment a l'hora d'establir aquestes relacions. I per acabar, doncs, també suposo que doncs, els nostres oients poden contactar, no?, amb una treballadora social sempre que doncs, això necessitin aquesta informació.
Sí. Poden a nivell hospitalari sempre les nostres portes com la unitat de treball social sempre per atendre les persones que vulguin dirigir-se i després els serveis de territori, per suposat.
Doncs per acabar, recordem el telèfon d'atenció a les dones en situació de violència masclista. És el 900 900 120. Recordem, 900 900 120. És gratuït, confidencial i anònim. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos com funciona el servei i per també doncs, intentar despertar doncs, consciències. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.